Arribem a les 8.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Aquesta tarda s'han reunit per primera vegada el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el nou delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Ha estat una trobada protocolària, però que també ha servit per explorar fins on pot arribar la voluntat de diàleg expressada per l'executiu de Mariano Rajoy. Després d'aquesta reunió, Millo ha fet una valoració de la trobada on ha posat de manifest que perquè la relació entre les dues institucions sigui fructífera, cal diàleg i entesa, cosa que s'ha produït durant la reunió, encara que amb matisos. Unes hores abans de la reunió, Millo havia presidit a Barcelona l'aniversari de la Constitució i havia fet una crida a Puigdemont, precisament, al diàleg. També és notícia avui que el govern espanyol ha pronosticat que l'atur baixarà de 8 punts fins al 12,8% a finals del 2018. Ha estat després d'un Consell de Ministres amb moltes mesures econòmiques preses, entre elles les pujades d'alguns impostos per aconseguir recaptar 4.600 milions d'euros el proper any i complir així amb les exigències de Brussel·les. Més notícies encara, també us expliquem a aquesta hora que l'atur ha crescut de 4.600 persones al novembre a Catalunya. Ara hi ha gairebé 463.000 aturats que busquen feina, 59.000 menys que l'any passat en aquesta època. Això sí, al conjunt de l'Estat la situació és gairebé la mateixa. El nombre de parats s'ha incrementat al novembre de 24.800 i ara hi ha 3.800.000 desocupats, segons aquesta mateixa enquesta de població activa. I tot és a punt a l'Havana pels funerals d'estat que culminaran amb l'enterrament aquest diumenge. Precisament de Cuba us preguntem en el mirador de l'actualitat de cara a dilluns. Ja des d'ara podeu trobar la pregunta a radioestel.cat. Us preguntem què passarà a Cuba els propers mesos ja sense Fidel Castro. Teniu tres opcions, com sempre, de resposta. Fins aquí l'actualitat. Que tingueu bon cap de setmana. Seguiu amb sintonia amb Ràdio Estel, ara amb la veu dels animals.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la Fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. Beauty
Road. El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor, perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besau i de Bajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint-te a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Leonard Cohen a Ràdio Estel. Aquest dijous, dia 8, a les 8 del vespre, no et perdis l'especial que Ràdio Estel va dedicar a una de les figures més emblemàtiques del panorama musical actual. Escoltarem els temes més emblemàtics i coneixerem la trajectòria d'un dels músics que més ha influït en la música moderna. Aquest dijous, a les 8 del vespre, especial Leonard Cohen, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Cadascú és tan desgraciat com creu ser-ho.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, com esteu? Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Comencem com cada setmana fent un ràpid avanç de les diferents seccions que tindrem al programa d'avui. Començarem, com sempre, amb les notícies en diferents temes d'actualitat. Donarem pas després a la galeria de l'expert, càpsules informatives de diferents temàtiques. Després serà el moment per l'entrevista. Avui tindrem nosaltres la doctora Pilar Andrés, especialista en edafologia. Amb ella parlarem de la degradació que pateix el sol, la capa més externa de l'escorça terrestre. Ho farem, com sempre, amb la Carme Méndez i el Manel Casas. També tindrem espai pels espais musicals del Manel Casas, que ens analitzaran, com sempre, el programa. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs vinga, comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Ecologistes en Acció es va reunir amb ramaders de les comunitats autònomes del nord d'Espanya per tal d'analitzar com aconseguir la necessària convivència entre la ramaderia extensiva i el llop ibèric. Les principals conclusions d'aquesta trobada és que la convivència entre el llop i la ramaderia és possible i es practica des de fa dècades. Molts ramaders conviuen amb els llops sense que hi hagi atacs o danys molt reduïts, gràcies, entre d'altres, a la utilització de gossos mastins que vigilen els ramats. Per tant, les administracions haurien d'adoptar mesures per recolzar aquesta convivència, ajudant els ramaders al manteniment dels gossos mastins, la instal·lació de tanques i la construcció de corrals en llocs allunyats, facilitant la informació sobre l'arribada dels llops. També s'hauria d'establir un sistema d'indemnització just en temps i forma. Per a la coexistència del llop i la ramaderia, s'han de fomentar els valors socioeconòmics i socioambientals de la ramaderia extensiva, ajudant els ramaders que s'hi dediquen i a dignificar la seva professió. Mortaldat de milions d'ocells a la Mediterrània. S'ha donat l'alerta perquè les aus migratòries que es crien a Europa i passen l'hivern a l'Àfrica subsahariana estan disminuint ràpidament, probablement a causa del canvi climàtic, la degradació de l'hàbitat i la caça il·legal. Aquesta, la caça il·legal, és responsable de la mort o captura il·lícita d'entre 11 i 36 milions d'aus cada any, perquè mata percentatges significatius, entorn al 3% de la població d'algunes espècies, posant en perill el seu futur. Doncs aquesta caça il·legal pot causar el col·lapse de població. En quant a l'efecte del canvi climàtic, s'observa que ha alterat els pics de poblacions d'insectes en els punts de cria d'algunes espècies d'aus, generant escassetat en època de cria, quan més es necessiten, i una superpoblació d'insectes quan ja no queden aus per controlar la seva presència. L'Índia no experimentarà amb conills albins. El test DRAICE és una prova on s'experimenta amb conills albins, utilitzada per mesurar la irritació que certes substàncies els provoquen en els ulls i la pell, per posteriorment extrapolar les dades obtingudes als humans. Aquesta prova s'acostuma a realitzar immobilitzant l'animal en l'interior d'unes caixes on se'ls va aplicant la substància química a provar i que pot durar entre una i diverses setmanes. La reacció al producte els produeix inflamacions, úlceres, ceguesa, entre d'altres conseqüències. Fa pocs dies, el Ministeri de Sanitat de l'Índia feia un comunicat anunciant la prohibició del test DRAICE en el seu país, cosa que es congratula. Recordem també que l'Índia, l'any 2014, ja va prohibir que es prohibessin en animals els cosmètics destinats al consum humà. El bou ensugat prohibit definitivament a França. Gràcies als esforços i a les campanyes de tres associacions animalistes franceses que van denunciar la modalitat del bou ensugat que es practicava en alguns pobles del sud de França, els tribunals francesos van prohibir aquesta modalitat de córrer bou per ser constitutiva de maltractament als bous, amb ferides, caigudes, cops i tensió de la corda sobre el cap de l'animal. Tanmateix, els tauròfils van recórrer aquesta sentència i ara el Tribunal Suprem francès ha rebutjat el recurs. Per tant, ja no hi haurà bous ensugats en el sud de França i, a més, els tauròfils han estat condemnats a indemnitzar amb 3.000 euros les tres associacions animalistes. Seria molt important que el govern de Catalunya prengués bona nota. El ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera va aprovar la nova ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia. Com a novetat, aquesta ordenança inclou la possibilitat d'accedir a l'edifici de l'Ajuntament amb els animals de companyia. Per tant, ja no serà necessari deixar-los lligats a l'exterior. Una iniciativa que cal aplaudir.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. Quina és la millor alimentació pel gat?
La millor alimentació pel gat, a vegades la gent no ho veu així, però sobretot amb gats que estan una mica obesos, però el millor és que tinguin pinso tot el dia a disposició. Llavors ells es van regulant i van menjant. Això, la immensa majoria de gats farà això i no hi ha cap problema de cap mena. A mi m'agrada que es posi a menjar un cop al dia per dos motius. Primer, perquè està més fresquet. A vegades posem aquestes tolves, potser si algú té nou gats o així, potser sí, però aquestes tolves, quan arriba el de dalt, arriba baix, ja no té ni olor, ni gust, ni res. Llavors, a mi més m'agrada que es posi un cop al dia visualment. No cal ni llegir el que posa al sac. El gat ja es va regulant. Això per un costat. I per altre costat, si algun dia té algun desordre alimentici, aleshores ho sabem. Val? És a dir, si jo sempre li poso a les 9 del vespre el pinso per un dia sencer i vaig a les 9 del vespre i queda mig bol, malament. Vol dir que no està menjant prou. I si passo les 4 de la tarda i no en queda, malament, perquè vol dir que està menjant més del compte. A part d'això, hi ha el que es coneix com la llauneta o el menjar humit. Això s'ha de posar, per anar bé, un cop al dia. Són gats que no tenen cap problema físic, que es troben perfectament bé, un cop al dia. Una porció més o menys normal, no a posar massa, perquè llavors els gats menjaran més llauneta que no pas pinso. I, independentment, qui vulgui, també se li pot donar una mica de menjar del nostre, menjar per carnívors, eh? És a dir, no potser doncs, sucres i dolços, iogurts sí que en llepen, però a veure, si menges carn, si menges peix, si menges caldo, el meu gat menja nyoquis, patates fregides, aquest gat menja el que li tiris. Aleshores, dependrà, no atiborrar-se, eh? Compte, eh? Són tastets.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088. La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui tenim música cadenciosa. Els seus integrants són representants d'una música i un estil que, més tard, s'expandiria per Sud-amèrica i tot el món amb moltíssims variants. Però les bases provenen de Cuba, amb dos conjunts, per a mi fonamentals, que són la Sonora Matancera i l'Orquestra Aragón, que aquí també l'hem recordat. La Sonora Matancera, que ara li dediquem aquest espai, es formà als anys 20 del segle passat. Té a prop de 100 anys, perquè crec que encara està en actiu. Escoltem, doncs, l'estil fonamental cubà, sense mixtificacions. Es titula Cuartillo 22 i Qué linda.
Cuartito 22, te digo adiós, te digo adiós. Y al despedirme así, has de saber que de volver. Feliz que me sentí cuando dentro de ti brotó mi inspiración de reír y llorar, de reír y cantar, de hacer canción. Y hoy lejos de ti, te canta así mi corazón. El tiempo pasará, todos te olvidarán, pero yo no. Y en alas del amor regresaré, retornaré de nuevo a ser feliz dentro de ti, cuartito 22. De ti te canta así mi corazón. El tiempo pasará, todos te olvidarán, pero yo no. Y en alas del amor regresaré, retornaré de nuevo a ser feliz dentro de ti, quartito 22.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs avui a l'entrevista tenim amb nosaltres la Pilar Andrés. Ella és doctora en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és investigadora al CREAF. La seva recerca està dirigida al coneixement de l'ecologia i la biodiversitat del sòl. I és precisament del sòl, de la importància que té pel planeta, que l'hem convidat al nostre programa. Pilar, benvinguda i bona nit.
Hola, bona nit.
Bueno, primer explica'ns una mica tu quina és la teva feina al CREAF, a què et dediques, que sabem que vas molt amunt i avall...
Bueno, jo porto el CREAF perquè no li dic res a l'abreviació. Vol dir Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Està físicament localitzat al campus de la UAB, però no pertany a la UAB. Aleshores, jo estic allà des que va néixer, allà pel final dels 90, que és quan jo estava acabant la meva tesi, que va ser en sols ja a França, però la vaig presentar a l'Autònoma. Aleshores, el CREAF fa recerca en temes d'ecologia forestal, en temes de, per exemple, com el meu, de sòls, i en ecologia global, de canvi climàtic, i també desenvolupa unes quantes eines molt interessants de teledetecció per donar suport als investigadors.
Mm-hmm. I tu, concretament, actualment, amb què estàs...
Jo, mira, jo m'he passat molt... Jo he fet els recorreguts, diguem-ne, oposat al que fa normalment molta gent. Jo només acabava la meva tesi, que era d'ecologia del sòl teòrica, em vaig començar a preocupar de restaurar sòls abans d'entendre'ls. És a dir, ens va tocar, per exemple, restaurar totes les coses que s'havien mal fet, malmès, a les obres olímpiques, per exemple, les autopistes, tota la mineria, que va, una bona part de les mines que es van fer servir per aquest període. I després, quan ja portava molts anys fent restauració ecològica, que és el terme que se li ha donat a aquesta restauració de coses trencades per l'home, incloent el sol, no? Doncs vaig decidir tornar a la ciència de base. I aleshores ara porto uns quants anys treballant als Estats Units, a Colorado, a modelitzar, a fer models, intentant veure què passa quan... amb el canvi climàtic, com afecta el canvi climàtic i l'ús que fem del sòl a tota la biodiversitat que viu a sota de la superfície del sòl i que és la responsable del cicle del carboni, de fet. És a dir, ja podeu fer la relació amb l'escalfament global immediatament, no? Aquesta és la meva qüestió en aquest moment. Déu-n'hi-do.
I, escolta'm, Pilar, per què és tan important el sòl?
El sòl, a veure... Us hauria de dir primer, per aquests que no estigueu familiaritzats, el carboni, la quantitat de carboni, el pool que diem de carboni al sol, és més gran que tot el pool de carboni que hi ha a l'atmosfera més amb la vegetació. És a dir, quan la gent es preocupa per les emissions de carboni que suposa tallar arbres, és només la xocolata del lloro, diem-ne, perquè proporcionalment la majoria del carboni està, el carboni orgànic està del terrestre, diguem-ne, no del global, del terrestre, dels ecosistemes terrestres, està a sota de terra. Aleshores, el sol fa uns serveis bàsics, tothom coneix, és el primer que es va fer servir, és l'agricultura, no? 11.000 anys abans de Crist ja es coneixia, ja la primera ruïna, diguem-ne, arqueològica que dona testimoni de l'agricultura. Aquest va ser el primer servei que l'home va reconèixer. Però després tenim, sobretot, aquesta regulació de tots els cicles, aquesta regulació del clima per bescanvi de carboni en l'atmosfera, de nitrogen en l'atmosfera, tota la fertilitat de les plantes ve donada pel sol, que són es reciclen tots els nutrients que cauen a llavors. Tenim regulat el cicle de l'aigua al sol. Depenent de l'estructura del sol, l'aigua surt per sobre del sol i es perd i genera erosions, o percola dins del sol i pot ser aprofitable per plantes i per depurar. I ara estem estudiant molt un altre servei molt important, que és el de protecció contra malalties vegetals, per exemple. Es diuen sòls supressius, diguem-ne en català. Són sòls que, pel que sigui, quan tu poses un patogen, no? un fong, per exemple, que ataca una planta, si tu la poses en un sòl concret, les criatures que viuen en aquest sòl neutralitzen el patogen. Tant que si la poses en un altre, no, el patogen ataca normalment. Doncs és un altre servei, per exemple, dels molts que ens pot donar el sol. No faríem res sense sol, de fet.
És el que anava a dir, és molt més important del que la majoria de la gent
sí,
es pensa.
Sí, és bàsic, és fonamental per tot el...
I com està el sol?
Fet caldo. Malament, eh? Està fet caldo.
No sé per què m'imaginava que diria això.
Sí. Hi ha una... S'està perdent molt, molt, molt de sol per canvis d'ús de cobertes del sol. És difícil de dir en termes globals perquè la situació és molt heterogènea depenent dels llocs on estem. Però diguem-ne que el que és molt, molt perillós és la intensificació de l'ús. Perquè m'entengueu, si teniu un ús agrícola, és molt diferent fer una agricultura ecològica sense màquines. És a dir, intensificar l'agricultura vol dir treure cada vegada més més producció per unitat de superfície. No?
Exigir-li més en aquest sol.
Exigir-li més en aquest sol. Si és en agricultura, en producció de menjar, sí. Si és en bosc, intensificar, fer més tales, extreure més fusta... És a dir, aquesta intensificació la deforestació, els incendis forestals, la transformació d'un sòl natural en ciutat, que és un segellat del sòl, és a dir, posar-li coses a sobre per no deixar-lo respirar. Això s'està carregant, quan no directament el sòl, com en el cas de les ciutats, perquè l'ocupa i ja no hi ha sòl allà viu, diguem-ne que es carrega i afecta molt negativament a la seva funcionalitat. És a dir, que el sòl perd part d'aquestes funcions que hem dit que complia. No? I això és extensiu, cada vegada hi ha més gent.
Clar. Tot és culpa nostra, no?
Sí.
Tot el que... Ja. Sí, no?
Bueno, també tenim problemes de clima, eh? No... També podria ser culpa nostra.
Sí, també provocats per nosaltres, segur.
Sí.
Carme.
Hola, Pilar.
Hola, Carme.
Bon vespre. Mira, ara, el dia 5, serà el Dia Internacional del Sol, que el 2013 la ONU va declarar-lo i, sobretot, va voler fer palès la seva vital importància i la vulnerabilitat que té. Tu creus que els ciutadans, sigui d'aquí, d'Estats Units, que ara vens d'allà, d'on sigui, som conscients de la importància que té el sol amb la nostra vida quotidiana? Perquè és que sembla que tots pensem que tot és com una espècie de màgia, no? Que ho tenim, però que no donem cap valor. Valorem amb un artista, valorem el nostre ídol a una pel·lícula, però no valorem el que és això de la Terra, no? La vida, no? L'origen de la vida. Que, com ho veus? Com es veu des d'aquí, d'Estats Units o d'altres països? I què podeu fer vosaltres més perquè se sàpiga més els especialistes?
Més feina.
Diem-ne, sí, més feina. I a més una feina complicada, perquè, veuràs, al sol se li ha fet sempre això, aquesta se li ha posat molta atenció des del punt de vista aquest, del productiu, no? Es fertilitza el sol i mengem, sí. I ja està, no? I no és fins al segle XXI, pràcticament, que es descobreix, en part perquè els balanços globals de gasos no quadren i la gent comença a pensar, els que els fan, que hi ha alguna cosa que s'estan oblidant. I després cauen que hi ha problemes al sol, que no s'estan avaluant bé, per exemple, els bescanvis de gasos entre l'atmosfera i el sol i coses d'aquestes, quan els polítics, els gestors, la gran ciència s'adona de la mancança de coneixement que tenim en biologia del sol, no a la química del sol, però a la biologia, ecologia del sol, ens comencen a demanar que donem solucions immediates en aquest problema. És a dir, com reaccionarà el sol si jo faig això? Com s'està comportant al davant de l'assecament? I llavors ens demanen que desenvolupem una ciència sencera en 10 anys a tota velocitat.
Però és que, Pilar, veus, ara tu estàs dient una cosa important. O sigui, se n'adonen de sobte, diguéssim...
Poc més que això,
de que està passant alguna cosa i que el sol és important, no?
Sí.
I us demanen a vosaltres solucions.
Sí.
Però es continua sense pensar que el que primer que es té que fer és conscienciar a la gent de que el que tenim és un tresor i és que no donem gens d'importància. Llavors, com es podria establir? És que aquí les coses van així, no? De sobte sembla que res té importància i de sobte la té, però per un interès només d'egoista, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, només quan és un problema.
Sí.
Doncs mira, jo veig que hi ha dues coses per fer. Una, penso que els polítics rarament reaccionen contra els lobbies si no estan molt pressionats.
Això en som molt conscients, no? Els que som conscients.
Ja. Aleshores, hi ha una estratègia, per exemple, hi ha una estratègia europea que intenta protegir la biodiversitat del sol i el sol. El problema és que mai no s'ha aconseguit fer una directiva, és a dir, fer de la declaració d'intencions, que és una estratègia, fer una directiva real que posi normes, que posi indicadors, que posi nivells i que posi multes i càstigs. I, no s'ha pogut fer mai perquè hi ha una pressió fortíssima dels lobbies. Tu és que imagina el que vol dir manegar el sol significa molts interessos, no? Com s'ocupa, com s'urbanitza, quin tipus de fertilitzant, com es tracta.
I dels més poderosos, a més.
Dels més poderosos. Aleshores, ja portem anys intentant fer que es faci aquesta directiva, que mai no arriba a fer-se del tot. I el que sí que s'està fent, mentrestant, és intentar això. En alguns països, jo Mira, aquesta setmana vinent tenim una jornada sencera a l'Institut d'Estudis Catalans al voltant de Sol i tenim una taula rodona al voltant d'això. Quins mecanismes es podrien establir, per exemple, que ja hi ha en altres, ja n'hi ha en altres països, no?, per compensar la gent per protecció del sol, per serveis ambientals. És a dir, si tu cuides el sol i estàs emmagatzem en carboni, algú t'hauria de compensar per això, perquè és un... Clar, està externalitzat el problema. Tu explotes el sol, el benefici te'l quedes tu, però el problema l'externalitzes a tota una societat per degradació de serveis.
Pilar, ens podries explicar una mica millor? Jo almenys no l'he acabat d'entendre, crec que sí, però... El magatzemar carboni, què vol dir? Que si tu llaures massa aquella terra, es llibera el carboni? O que si el cuides, llavors el que fas és capturar carboni i estar a dins? Explica'ns-ho, fes una petita classe perquè ho puguem entendre.
A nivell veure, bàsic, eh?
Que ningú se'l prengui com norma generalitzable a tot el món i a totes les situacions, perquè les casuístiques són molt diferents, no? El cas que tu has mencionat, concretament, de llaurar, sí, de trencar l'estructura del sol, afecta principalment a un grup d'elements, que són els fongs del sol. De tota la gent que afecta molta, que està allà sota, els més afectats, normalment, els més sensibles pel tipus d'impacte, són els fongs. Aleshores, si tu tens normalment una proporció X de bacteris i de fongs, i a causa d'això tens menys fongs i més bacteris, el que passa és que, diguem-ne, que el metabolisme dels bacteris és molt més ràpid que el metabolisme dels fongs. Uh-huh. És a dir, els fongs, allò que mengen, se'l queden molt més temps en forma de fong. Però les bactèries, diguem-ne, que ho respiren molt ràpid. El que mengen, ho respiren. I quan respires, deixes anar diòxid de carboni, que
sí,
és carbó.
Els fongs tenen una gran...
És a dir, el que fas, si tu canvies les proporcions d'individus que viuen al sol perquè fas un tipus d'impacte concret, el que pots fer és canviar aquest balanç de carboni perquè respiraran més o menys. Si aleshores respiren més, estan deixant anar tot el carboni.
Doncs, Pilar, això que ens acabes d'explicar, estic segura que pràcticament
no sap ningú
ho sap.
Gent, sí.
I mira que és important, eh?
Sí,
mira que
és important. Això en aquest cas de l'agricultura.
Hola, Pilar.
Digues,
bueno,
bon dia. Bona nit.
Clar... Parlant del sol, per mi el sol, pues la terra és molt planera, però la conversa s'ha pujat amb unes altures impressionants.
No, tampoc.
Sí, s'ha complicat?
Sí, s'està complicant moltíssim.
És que el tema és complicat.
A veure, sí.
Una cosa tan senzilla.
Parlaves de la Unió Europea i tots els problemes aquests. No crec pas que aquesta directiva apareixi per ara, perquè toca tants interessos. I potser sí, si estéssim en un plan més local i ens anéssim a el que es diu la llei del sol o la llei del suelo, que ha portat tanta corrupció i tant problema i tant això, encara la cosa encara es complicaria molt més. Veritat? Jo recordo d'anys que, no ho sé, em sembla que era el meu pare que m'ho deia, que deia que la magnitud dels deltes, dels rius, és inversament proporcional al desenvolupament d'un país. És possible aquesta... Bueno, encara és factible, sí, actualment? Parlem, doncs, ja. No de, parlem sí, de, ni de l'Àfrica,
sí,
ni d'Oceania...
No, si pots parlar de l'Àfrica, no, igualment. Sí, bueno, no és una llei matemàtica, de directament proporcional, sí, però... Suposo que el que volia dir aquest home amb molt bon criteri és que, clar, un delta es fa amb l'aportació de sediments del terra que venen del continent. És a dir, el riu va erosionant i porta sediments que després es depositen a... Una part es deposita al delta i una altra part, els nutrients que baixen també, queden dissolts per terra i normalment al voltant dels deltes hi ha àrees de pesqueria molt, molt fèrtils i molt productives per aquesta aportació que dona el riu. Els deltes...
L'aigua també és més dolça i té uns diferents...
I que perquè porta nutrients que venen dels sols, del terra. Aleshores, clar, el que estem fent amb els deltes... Estem canalitzant rius... Vull dir, no estem deixant baixar tot el que baixava, hi ha presses i, a més, en alguns llocs s'està, el que dèiem al principi de la conversa, s'està segellant el sol. I aleshores, si tu segelles el sol, estàs canviant tots els sediments que poden anar a parar al riu. És a dir, si tu represses el riu i pares els sediments que el riu porta cap al mar, els vas parant en presses que després s'han de dragar, no? S'han de netejar perquè els sediments s'han quedat allà, són sediments que no arriben mai al riu. Saps, per això no tens un delta gros, perquè no hi ha sediments, no s'està nodrint.
I, Pilar, i a nivell de ciutadà de peu, què podem fer? Què es pot fer? Què es pot començar a pensar, a dir, a fer, a comprar, no comprar, per col·laborar una miqueta amb la conscienciació envers la importància del sol i la conservació?
Podem fer alguna
què
cosa?
Què podries dir?
Jo el veig complicat pel ciutadà, diguem-ne, pel ciutadà...
Per exemple, comprant aliments. Ara, tu has apuntat abans una cosa important. Ecològic o no ecològic? Podria ser aquesta una actuació significativa?
Diguem-ne que moltes coses de les que podem fer poden impactar positivament al sol d'una forma, diguem-ne, indirecta, no? Qualsevol cosa que vulgui dir no fer servir tant de fertilitzants...
Artificials, químics, tòxics...
Que es capturen artificialment, sí. Per exemple, pot servir. Estem fent servir una quantitat tremenda d'agroquímics que estan afectant monstruosament a la biodiversitat de sota del terra. No només maten el target, a la criatura que van a buscar, és que afecten a molta més gent. I llavors és un tremendo desequilibri. Des del punt de vista del consumidor pot ser la relació més directa d'un ciutadà pot ser a través de l'alimentació, sí. Exigint un tractament raonable dels cultius. No?
I fent un consum responsable.
Responsable.
Però més enllà d'això no podem col·laborar gaire.
Nosaltres ara estem... Probablement, i us dic, això és nou perquè encara no ho hem decidit, però probablement, de cara a això, a que la gent comenci a entendre un poc el que es fa, ens acaben de proposar, potser, que ens afegim a una iniciativa que s'està fent. Jo pertanyo al que es diu Global Soil Biodiversity Initiative, que és una iniciativa mundial per la diversitat del sol, que és una iniciativa de científics, però molt, molt, molt gran, d'Estats Units i Europa, pràcticament, però hi ha gent d'altres continents. I llavors, un dels nostres companys centroeuropeus va tenir una idea molt curiosa. Què va fer? Va ser demanar a una empresa de tés, de producció de té, de molt conegudes, que no diré el nom, però les tones i tones de bosses idèntiques de té. I aleshores contactar i fer una xarxa molt, molt grossa de gent per tots els llocs del món, d'Europa en principi, perquè ara s'estan llegint, i aleshores demanar-los que agafin, que busquin un punt concret, un punt a la seva localitat on viuen, que enterrin aquesta bossa al sol, que la pesin primer, que l'enterrin en unes condicions concretes, que agafin un ardedor del sol, i després d'un cert temps que la desenterrin i que la pesin una altra vegada després d'assecar-la. Aquesta tonteria, el que estem mesurant és la taxa de descomposició del carboni a diferents llocs del món, i en diferents condicions, i en diferents climes, per tenir una xarxa molt grossa.
Què es trobaran quan la pesin? Més pes?
Menys.
Menys?
Molt menys, perquè s'haurà descomposat. S'haurà descomposat una part, els microbis del sol s'hauran menjat i hauran respirat.
I això es pot fer a nivell de... Ara diré una tonteria.
Ho sé que ho penses.
Detesto.
No, perquè el que ens interessa saber és en condicions reals.
Si a algú se li ocorria de posar-ho.
No, ho pot fer, però el que mesurarà és com està de bé el seu testo. No es pot universalitzar.
Escolta, i per què en bosses de te? Que curiós.
Perquè era barat, és magnífic. Clar, l'empresa feliç. Perquè finalment és el té fulanito el que està veient tothom.
Sí,
no?
Una imatge de marca molt bona. Sí.
Aleshores, ens surt gratis, diguem-ne.
És veritat que el té nodreix? el sol, el terra.
No, no, si ara, no es fa... No, hi ha gent que el fa servir per compostar...
Sí, 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 però bueno, sí o no?
Maladolent, no
deus. Però, és que, però no, no, si el poses al sol no faràs gran cosa. No.
Pilar. Ja,
gràcies.
Escolta,
Pilar, és un altre nivell. De...
Perquè abans que se'ns acabi el temps...
Sí, que no queda
gaire. Què ens podries explicar del sol bellugadís dels deserts?
El sol bellugadís del desert, que no em
desplaça.
És que és bellugadís, perquè a les dunes hi ha el vent, es transforma i...
Ja, a les dunes és, hi ha una, el cel...
És químicament pur, és natural, està...
Tot és natural. El sol és tot natural.
Mentre, bueno, mentre no va brutint. No.
Perdona, acabo de dir una bèstia, sa, jo ara mateix. Hi ha una cosa molt divertida que es diu tecnosols, que és sols... fets per l'home en substitució de sols. De sols, no, no, les estem fent servir per arreglar situacions molt dures. D'alta contaminació...
Quan sento això de que l'home fabrica hasta el sol, ja em fa una
por. Sí, sona raro,
sí, però es diu tecnosol. Sí. Però ja és una classe oficial de sols a la classificació mundial de sols. Són sols que fabriquem nosaltres amb una missió concreta.
Però aquestes sorres del desert són... És un sol.
És el que diríem un sol esquelètic.
A veure... És nutrit.
No, no és sol, la sorra, perquè no té l'estructura. No. El que sí que tens, el desert, que és molt, molt interessant, és en tot aquest producte mineral fet de descomposició de roques, que és la sorra, en molt, molt, molt poca composició microbiana, molt poca, i sense estructura, tu mateix ho has dit, es desfà. El que hi ha unes coses meravelloses, que són les crostes. Hi ha petites crostes en sols que s'estan quiets, que són l'inici del que seria un sol.
La rosa del desert té alguna cosa a veure amb això?
No, aquesta no, és una altra cançó. És un tema mineral. Però, no, són una espècie de petites crostes que es fan a la superfície.
Com zones endurides, diguéssim. Com...
Sí, però el que tu veus endurit no està endurit perquè sí. Està allí perquè hi ha una sèrie de microorganismes que l'estan començant a fixar i a transformar en sol.
Quin continent, per acabar, quin continent està més castigat? El seu sol. De tots els... Podríem dir...
O quin nou està.
Europa.
A veure, jo crec que... A veure, a Europa no hem deixat un tros de continent sense transformar,
Europa.
A veure, això és una... Jo no he estat mai a Xina. La Xina és molt gran i està molt deteriorat en alguns llocs. I, a més, ara, amb aquest creixement i aquesta demanda de producció de... Però et parlo d'orella, No ho prenguis com dades, no tinc les dades al davant. És la sensació que tinc de veure i de parlar amb els col·legues. Els llocs que estan malament estan molt malament, però hi ha una gran extensió de territori que no està tan tocada, Estats Units, es va començar a preocupar el món del problema als Estats Units, justament per la degradació que s'havia fet allà i en Austràlia al segle XVIII per la transformació en agricultura.
Perfecte. Quan els indis de Nord-Amèrica havien venerat el
sol. Exacte.
Quina ironia.
No ens sorprèn que el rei del carrer d'Estats Units. Moltes gràcies, Pilar. Ja no tenim més temps.
Gràcies.
Per comentant,
gràcies,
interessant.
Pilar.
Molt interessant. Gràcies per haver vingut. Bona nit.
Vinga, bona nit.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem escoltant el conjunt cubà La Sonora Matancera o Matancera. Es deu el seu nom a la seva fundació del lloc de la població de Matanzas. És un conjunt de molt llarg recorregut, doncs els seus integrants han estat moltíssims i alguns molt coneguts com la Celia Cruz i el Pérez Prado, l'inventor del mambo. Començaren a gravar amb el segell RCA a l'any 1928 i els seus màxims èxits foren a mitjans del segle passat pels anys 50, sempre assentats a Cuba. Però l'any 1960, amb un molt bon contracte, sortiren cap a Mèxic, capital, i ja no tornarien al seu estimat país. Una vegada als Estats Units, van viure un exili daurat, arribant a fer un concert al Carnegie Hall de Nova York, que significa el màxim reconeixement.
Escolteu-los amb En el Bajío, que és una guajira, i Por qué te empeñas en decir. A la propera, si Déu vol.
Domingo próximo espérame allá en el Bajío y verás el gran palmar que tengo juntito a mi bohío.
Linda guajira, como te quiero.
Y al despuntar el día, que alegre canta el gallo, y pisarás desde allí y mi caballo. ¿Qué será nuestra felicidad? Guajira,
tú serás para mí.
Guajira,
yo seré para ti.
Guajira,
no me hagas sufrir.
Guajira,
hace tiempo que quería hacer una inspiración. Hace tiempo que quería hacer una inspiración nacida del corazón con mi mayor alegría. Sí,
no me hagas sufrir.
Guajira,
tú serás para mí.
Guajira,
yo seré para ti.
Guajira,
Celia, tú eres guarachera, yo en la guajira te arrastro. Celia, Celia, tú eres guarachera, yo en la guajira te arrastro. Pero si tú sabes tanto, caramba, ven y canta lo que quiera. Guajira bonita, no me hagas sufrir.
Guajira,
tú serás para mí.
Guajira,
yo seré para ti.
Amor que tú me das, yo no sé.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
El Sol, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre, acull una quarta part de la biodiversitat i és un element clau per l'aliment i la vida del nostre planeta? La transformació dels elements físics, químics i geològics fins a convertir-se en una fina capa de terreny fèrtil és un dels processos naturals més complexes i lents de la natura. Per a la formació d'un centímetre de gruix de capa de sol és necessari un procés de cents de milers d'anys i en la seva formació intervenen milions de diferents organismes vius, roca desintegrada, matèria orgànica, a més de l'aigua i l'aire. L'any 2013, l'Assemblea de l'ONU va declarar cada 5 de desembre com el Dia Mundial del Sol per fer palès la seva vital importància i vulnerabilitat. Els experts assenyalen el seu estat crític i que al voltant d'un 33% del sòl mundial està patint, en més o menys grau, una severa degradació com a conseqüència de l'erosió, la desforestació, la sobreexplotació agrícola i ramadera, la salinització, la contaminació química o l'esgotament dels seus nutrients degut al canvi climàtic i l'ús tòxic i abusiu que generen les activitats humanes. El 95% dels aliments que consumim depenen, de forma directa i indirecta, de la fertilitat i la bona salut del terra. En les zones forestals, els sòls absorbeixen i mitiguen en gran mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle que contaminen i escalfen el planeta. Cal que tinguem molt present la fragilitat del sòl i el paper clau que té aquesta capa més superficial del terra envers el clima, l'aliment i la vida de tots els éssers que habitem el planeta. Es fa necessari un ús més ecològic i sostenible del sòl i que prenguem consciència de la necessitat de tractar-lo amb molta més cura i respecte.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Crida l'atenció la feblesa de la reacció política internacional. El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances es mostra en el fracàs de les cimeres mundials sobre el medi ambient. Hi ha massa interessos particulars i molt fàcilment l'interès econòmic arriba a prevaler sobre el bé comú i a manipular la informació per no veure afectats els seus projectes. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.